una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Son las 7, Moritz 7. Ho captes? Moritz 7, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia. A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, programa número 1504. Maria Xinxo, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
Avui Dones 10, avui Joaquim Luna.
Sí, home, sí, que no falti de res.
Avui comença la campanya electoral.
Més a les 7 de la tarda és quan estan començant la majoria d'actes,
sí,
eh? Sí,
Feijó, tenim a Castelldefels, eh?
Ah, sí?
Sí.
I què fas,
sí,
aquí?
Sí,
ara...
RAC1 ja hi és. RAC1 ja hi és, ara hi anirem. Abans de tot això, avui a Islàndia tenim una noia que tenia 12 anys el 17 d'agost de 2017. És el dia dels atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. Aquella noia, que llavors tenia 12 anys, ara, amb 17 anys, ha fet un documental sobre aquells atemptats. Ha sigut el seu treball de recerca de segon de batxillerat. Un documental pel qual ha rebut 2 premis i on ha aconseguit el que fins ara semblava impossible per la resta de periodistes: entrevistar el mosso d'esquadra que va matar 4 terroristes a Cambrils. No havia parlat mai en cap treball periodístic i ho ha fet per la nostra convidada d'avui. Paula Frígola, bona tarda.
Bona tarda.
I enhorabona.
Gràcies.
Escolta'm, tenies 12 anys, jo no sé si tu te'n recordes, amb 12 anys, on eres aquell 17 d'agost de 2017?
M'apareix que no, en dificultat. Segurament de vacances, acabàvem d'acabar l'escola, a Batea, al meu poble, i a casa, segurament, a la piscina amb els amics.
Escolta'm, i què en recordes? És a dir, que, en quin moment et comencen a cridar l'atenció aquells atemptats i per què?
Pues va ser recentment. Jo sempre he tingut una mica de... Sempre m'ha agradat tot el tema criminal. De fet, ho vull estudiar i espero que ho pugui aconseguir. Però en aquell moment, tot i saber què volia dedicar-me a això... No vaig saber fins fa poc que eren realment i que havia passat els atemptats del 2017. I este ha sigut un dels motius pels quals he decidit dedicar el temps que havia de dedicar sí o sí a fer un treball de recerca, a investigar i a saber què va passar en este tema tan important.
Dius que sempre t'ha agradat tot el tema criminal. Què vol dir això?
No ho sé. Vaig tindre molt clar des de petita que volia estudiar això. Volia estudiar, bueno, a veure si ara entro a la universitat a fer un doble grau de criminologia i dret. I no ho sé, m'apassiona, no ho sé, no te sabria explicar. Vocació, suposo.
Estàs molt a punt de saber, Paula, si entraràs o no entraràs. Això vol dir que has fet la selectivitat.
Correcte.
Saps la nota?
Un 11,80.
I què necessites de nota de tall?
Si em vas en lo de l'any passat, un 11,70.
Oh!
Ui, que just! Que
justet,
baixa.
Justet, sí, sí.
I quin dia ho has de saber?
Crec que el dia 12 d'este mes.
La setmana que ve?
Sí, d'aquí a poc.
Segon de batxillerat, ara tens 18 anys, em sembla.
Correcte,
que ja els tens,
sí.
Fets, no? Però segon de batxillerat vol dir que tu en tenies 17, i a segon de batxillerat, per acabar el batxillerat, és obligat fer un treball de recerca, oi?
Sí.
I tu tries fer un treball de recerca sobre els atemptats a Barcelona i a Cambrils. Per què?
En un principi volia fer el meu títol, recordo que era quan vaig conèixer l'Àngels Ferrer, la meva tutora, que ara que estic aquí... La saludo i li dono gràcies per el suport que m'ha donat durant aquests 2 anys. Recordo que el títol era Identificació de cadàvers en desastres massius. Jo volia abarcar molts temes i fins que no me'n vaig donar compte que era massa i que tenia poc temps. Després ja vaig començar a investigar, vaig conèixer Robert, que també m'ha ajudat molt a encaminar el treball, i després ja sí que vaig decidir a investigar únicament els atemptats de l'agost del 2017.
O sigui, la teva primera idea era identificació de cadàvers en desastres massius.
Sí. Desastres naturals, desastres a causa dels humans, en general, molt general.
I què et va dir la tutora quan vas dir...
Que frenesa.
Que frenesa.
Acota-ho una mica, això,
sí.
Paula, no?
I gràcies, sort que m'ho van dir.
Clar, però has acabat fent una cosa molt ambiciosa, molt ambiciosa. Bé, qui ens va posar sobre la pista, ara parlava, quan vaig conèixer el Robert, és el Robert Manrique. Robert, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Em vas escriure i em dius, escolta'm, jo... He vist molts treballs, m'ha vingut molta gent a fer treballs de recerca, investigacions periodístiques, Diu, però com aquest que et passo molt poques vegades, no?
Sí, l'altre dia estava pensant, va ser una mica així de recerca, i hauran passat, en 35 anys, hauran passat prop de més de 400 estudiants de criminologia, d'adre, sociologia, d'instituts, de moltes vessants, no? I no és perquè estigui la Paula aquí al davant i el seu pare aquí al seient, però és que crec que és dels 10 millors treballs amb els que he tingut el plaer de col·laborar. I ho tinc que dir així de clar. Clar, quan em va enviar el projecte, em va enviar tot per escrit, després el documental, vaig pensar, això no es pot quedar amb una qüestió de YouTube i que lo vean X persones. Això s'ha de donar a conèixer. I foteu una mica de conya, però grandes periodistes, preparaos, eh? Que la gent per darrere ve forta. Vull dir que poca broma, eh? Tu ho has dit, ha fet una entrevista amb algú que encara no havia entrevistat ningú, i és el mosso d'Esquadra de Cambrils.
Sí, senyor, sí, senyor, totalment, totalment. Clar, el Robert Manrique, tu, va ser víctima de l'atemptat d'Hipercor, 1987, d'això han passat moltíssims anys, i a partir d'allà, com ell qui diu, has dedicat tota la teva vida a donar suport a gent que, com tu, ha sigut víctima d'un atemptat terrorista.
Com que qui l'hauria de donar no el dona, pues entre les pròpies víctimes hem de fer alguna cosa, i així vam començar l'any 88, 89 amb el judici d'Hipercor a Madrid, i mira, pues, malauradament fins ara, i dic malauradament perquè a mi m'hagués agradat fer altres coses i que això ho fes l'administració corresponent, però com que no ho fan, doncs ho hem de fer entre nosaltres.
Bé, la Paula Frígols, tornant a aquest treball de recerca, tu vas començar, tu podies haver-te quedat només fent un treball escrit, no?, que és el que us demanen a segon de batxillerat.
Sí, us demanen la part teòrica i la part pràctica, que hi ha gent, se poden fer enquestes, entrevistes, el documental és algo més nou, almenys a l'institut, no sé si s'havia fet mai, el meu institut.
I tu fas el treball escrit primer, però per què dius vull fer documental també?
Bueno, no, en un principi, clar, la part pràctica, què puc fer de part pràctica? Però vaig pensar, ja m'ha costat prou a mi adonar-me'n que tinc, ja t'ho he dit que el títol inicial que jo tenia era molt general, i buscava i dic quin pot ser el millor desastre mitjançant el qual jo puga investigar alguna cosa i col·laborar en les víctimes. Claro, si te n'anaves molt a lluny, les víctimes ja no hi estan. Si te'n vas molt a prop, n'hi ha pocs aquí a Catalunya així tan rellevants com l'17A. Però vaig decidir que faria este. Primer, perquè va ser fa relativament poc, 6 anys és molt poc temps, i després perquè se'n sap molt poc. I ha dit ell que l'administració no ha investigat res, no ha ajudat a les víctimes en pràcticament... En tot el que ho haurien hagut de fer, no ho han fet. Per tant, també vaig tindre en compte que jo no sabia res en aquell moment dels atemptats i vaig pensar, què puc fer perquè la meva situació de desconeixença sobre este tema no es torni a repetir tan freqüentment, almenys en els joves, que són els que normalment menys sabem sobre aquests temes. Els adults, que potser ja eren més grans quan van passar, sí que ho saben. Però jo, en 12 anys, i els companys de meva classe...
Doncs comencem per aquí. Què va passar aquell 17 d'agost de 2017?
Més aviat el 16 d'agost del 2017 explota una casa, un xalet abandonat al Canà, al qual s'hi estaven preparant explosius. Explota, no sabem com, se suposa, segons diuen l'Audiència Nacional i els arxius oficials que tenim del govern, explota per un error, i a partir d'aquí la cèl·lula se fica nerviosa. Perden suposadament el seu líder, l'imam de Ripoll, i Younes, avui a CUP, se dirigeix cap a les Rambles de Barcelona, i aquí ja fa el desastre que... el més popular, no? Per lo que es coneix més, els atemptats del 17A.
Que és baixar amb la furgoneta.
Exacte.
Per la Rambla.
Fent zigzagues, sí. Totalment.
Aquí perdem una desena una mica més de persones i molts ferits. I després ja és el dia següent, el 18 d'agost, quan a Cambrils 5 terroristes se dirigeixen en un cotxe a alta velocitat pel passeig marítim de Cambrils, si no m'equivoco.
Correcte.
I el cotxe volque. Aquí moriria una dona, Ana Suárez, potser?
De Saragossa, no?
Sí, correcte.
L'última víctima.
Exacte, l'última víctima.
La mortal, diguem.
Sí. I 4 dels 5 terroristes que anaven en este cotxe se dirigeixen cap a un mosso. Un mosso que no tenia per què estar allà, perquè estaven fent hores extra. Aquell mosso no era la seva divisió, no era la seva zona. Per tant, estava allà perquè feia hores extra, plena la temporada d'estiu, molta demanda, estava allà. 4 dels terroristes se dirigeixen en armes blanques i armilles explosives falses, que òbviament a primera vista eren reals, se dirigeixen cap a ell cridant. Aquell mosso, tenint en compte que havia de protegir, perquè és la seva feina, les vides innocents de Cambrils i, per suposat, la seva i la dels seus companys, els va abatre els 4. I el cinquè va ser abatut per un altre company dels Mossos d'Esquadra. I este mosso, ja ho has dit tu, va decidir i ha decidit estar hasta fa poc, 6 anys ha estat, guardant silenci per seguretat, perquè no se li ha donat com a víctima i com a bona agent de la policia catalana el que se li hauria haver de donar, que és protecció, reconeixement i ajuda almenys psicològica i econòmica, que és el mínim, després d'haver donat, després d'haver fet la teva feina, el millor que hagués pogut fer, i no se li ha donat. Ho ha hagut de buscar tot ell, i no sé, no, quan ho vaig descobrir, clar, això va costar una mica, perquè ja t'ho dic que començava des de zero.
Això és el que m'has d'explicar, Paula Frígola, és a dir, una cosa que no ha aconseguit cap periodista fins al dia d'avui. S'han fet treballs periodístics, hi ha sèries a Netflix, a l'800 metros, per exemple, no? Hi ha molta feina feta amb això, no ho ha aconseguit ningú. Aquest mosso només havia parlat davant del jutge.
Correcte, sí.
Només havia parlat davant del jutge. Com és que parla per tu? Com arribes amb ell i com et diu que sí?
El per què ha volgut confiar en mi, no ho sé. No ho sé, però estic molt contenta, jo no em queixaré. El com, ja li vaig explicar a la teva companya, la Maria. Vaig començar a poc, vaig començar en les persones que tenia al voltant, en l'Alfons del Canal, l'alcalde que hi havia en aquell moment, el 2017. També vaig parlar en Jordi Bort, inclús en l'imam de Tortosa, si me n'anem una mica més a lluny. I a poc vaig anar fent contactes, també en l'ajuda de Robert i l'ajuda de Javier Martínez. Vaig anar fent contactes,
El pare del Xavi, que va morir també, una de les víctimes a la Rambla, no?
Sí. I, bueno, també coneixem a Mossos, mon pare és bomber voluntari, coneix a Mossos, i a poc vaig anar fent una xarxa de contactes que me van portar al mosso de Cambrils. Li vaig comentar en què treballava i quin era el meu objectiu. Suposo que li va agradar, lo va convèncer, i en qüestió de dies me va contestar que volia col·laborar.
Diu que sí a l'acte?
No, li vaig comentar en un mosso i això, el missatge es va traslladar i ella em va dir que sí i vam quedar un dia i vam fer l'entrevista.
Ja està.
Com t'ho expliques, Robert, que li hagués dit que sí?
Aviam, això segurament t'ho explicaria molt millor les psicòlogues de la unitat, no? Perquè ficar-se amb la ment d'altra gent en saben elles, jo no pas. Però penso que és el fet primer de tenir que explicar amb algú que no està relacionat directament amb el que ha succeït, els seus sentiments. És a dir, estem parlant d'una persona que, evidentment, estaran tots preparats, els Mossos, els cossos policials estan preparats per repel·lir agressions, però poca broma, estem parlant d'una agressió amb un cotxe que es llença contra la gent, que volca, que n'hi ha 5 terroristes dintre i que no se sap si encara allà en aquell cotxe pot estar aquell que ha fet lo de les Rambles i lo del Pau Pérez, que sempre ens oblidem del Pau Pérez.
Sí, senyor.
A la universitària, clar, avui a CUP, el lluny avui a CUP ja portava 15 assassinats. Qui sap si aquell cotxe podia estar o no a la lluny avui a CUP? I aquest mosso d'esquadra que fa la seva feina, però segurament, com bé explica en el documental, que s'ha de veure, clar que li costa de captar el que ha arribat a fer. I viu molt de temps amb això. Segurament arriba un moment en el que aquest mosso haurà pensat, i tant de bo crec que encerto, i si no, doncs que ens ho expliqui ell, però crec que haurà pensat, ja va sent hora de poder explicar-li a algú que no estigui directament relacionat amb tot plegat amb el que ha succeït, però és que em vull desfogar, vull explicar el que penso. Clar, t'arriba un estudiant de 17 anys, et planteja fer-lo per un treball de ressaca de l'escola, i ara siguin realistes, qui diria que no? Jo penso que et ve un estudiant i dius, vol saber coses, vol aprendre, tinc una informació, doncs li dono. I no hi haurà cap problema, perquè després no vindrà ningú, en perdó de l'expressió, a tocar-me la pera amb el que he dit i he deixat de dir, que és un treball de recerca. Passa que, repeteixo, s'ha de veure.
Sentim un moment d'aquest documental que ha fet la Paula Frígola, que el va fer això amb 17 anys com a treball de recerca de segon batxillerat i que ha pogut parlar amb aquest mosso d'esquadra que va matar 4 d'aquests 5 terroristes que actuaven a Cambrils. Entre altres coses, el mosso diu això.
Vaig fer el que havia de fer. Molt dur, o sigui, ha sigut l'actuació més dura de la meva vida, no? De fet, m'ha canviat. Els Mossos m'han donat el millor i també el pitjor, no? He vist les dues cares de la moneda. I ja et dic, jo, en aquell moment l'únic que vaig fer és el que havia de fer i ojalà s'hagués pogut fer d'una altra manera, però bueno, no va ser així, no em van deixar cap altra oportunitat de fer-ho d'una altra manera i ja està. Penso que igual que ho he fet jo, ho hagués fet qualsevol altre company i amb això és el que em quedo, però d'heroi no, jo penso que no. Els herois només estan a les pel·lícules.
Mira, ara la companya Anna Ponsí m'envia un article del País, del Jesús García, en què també va poder parlar amb aquest mosso d'esquadra, que és l'única vegada que havia parlat abans, i diu, precisament ho titula, El héroe de Cambrils, no? I allà una de les coses que diu és que no vol ser un heroi. Aconsegueixes parlar amb ell, i acabes el documental, i aquest documental la gent ens està escoltant i diu, escolta, jo vull veure això, aquest treball que ha fet la Paula. On el poden veure?
Al YouTube, al meu canal. Si busquen 17A, coma, les clavegueres de l'Estat, lo trobaran.
Els teus companys de segon de batxillerat l'han vist, aquest documental? Què t'han comentat? Perquè tu dius que una de les coses que t'hi va impulsar també és precisament això, no? És dir, hosti, és que jo vull que els joves, els que tenen la meva edat, sapiguem què va passar.
Crec que sí, la major part sí que l'han degut veure, almenys els meus amics, els del meu poble, els de tota la vida, sí que l'han vist i els ha agradat molt. Mm-hmm. Vull dir.
I és veritat també que tenien aquesta sensació de no conèixer res del que havia passat?
Crec que sí, o sigui, tant jo com el meu entorn, no sé si m'equivoco, i som els únics que no sabíem què va passar, que crec que ho dubto.
És cert.
Ho dubto.
És cert, perquè a més, aquí n'hi ha un argument que hem de pensar-hi sempre, no? Els atemptats van ser 16, 17 i 18 d'agost, mig vacances, passa setembre, i després tenim aquí a Catalunya l'1 d'octubre. I l'1 d'octubre ho va tapar tot, fins i tot, també, a nivell informatiu, les conseqüències dels atemptats de feia 40 dies abans, no? És normal, però jo he fet personalment un estudi de lo que la premsa escrita, sobretot, va fent aquells dies, i el 70% era informació de l'1 d'octubre, i l'altre 30% era el Barça i l'horòscopo. O sigui que poca cosa més.
Clar,
però
si
no es parlava.
És com si no s'hagués pogut fer la digestió d'allò,
sí,
no?
O sigui,
exacte, no se va fer un seguiment.
Clar, no però un seguiment que ajuda, diguem, a digerir-ho, a entendre-ho, a saber què va passar. Paula, abans ens has narrat perfectament, diguem, tot el que va passar 16, 17, 18 d'octubre, 18 d'agost, els fets, diguem, no? Ara que ja has entrat, que has parlat amb moltíssima gent que apareix en el documental, quins són els punts foscos? O què és el que creus tu que, diguem, ara que saps molta cosa sobre el que va passar aquells dies a Catalunya, què s'hauria d'investigar encara o què creus que és el que s'ha fet malament?
Crec que no hi ha... La pregunta de què s'hauria d'investigar no està ben formulada, perquè s'hauria d'investigar tot. O sigui, en qualsevol cas, en qualsevol país del món, i inclús a Espanya, els atemptats...
De l'11M, no? El 2004.
S'ha fet una comissió d'investigació. S'ha respectat a les víctimes, s'ha permès que els familiars puguen descansar i puguen tindre el seu dol com una persona, crec, en els drets, almenys els drets humans bàsics, que és el que crec que tothom hauria de tindre. Poder enterrar el seu fill com és Javier Martínez, o poder enterrar sa mare o a un familiar i saber què va passar i per què va passar. Clar, ens trobem davant dels atemptats, una furgoneta a les Rambles, un cotxe a Cambrils i una explosió al Canà, que per sort no va haver cap mort dels jihadistes al Canà, però no sabem res més. Per què va passar? Com va passar? Qui va ser realment el culpable? Era solament una idea jihadista, lo de l'imam de Ripoll? Era el seu únic objectiu? O hi havia algo detrás? Perquè Villarejo mateix va fer declaracions dient que querien dar un pequeño susto a Catalunya i les salió mal. No ho cito textualment, però va dir això. O Margallo, crec que va dir un mes i pico abans dels atemptats, no crec que sigui evident, que... Com ho va dir?
A mediados de agosto passaran coses. Exacte. En Catalunya. Ho va dir ministre d'Exteriors, no ho va dir l'alcalde d'un poblet petitet de 30 habitants. I tampoc s'ha investigat.
L'imam de Ripoll era confident del CNI, no?
Sí, evidentment, amb visites constants a la presó de Castelló. Ho va dir molt bé la Paula, és que el tema és tant que a tota Europa qualsevol atemptat jihadista s'ha creat una comissió d'investigació.
El Parlament de Catalunya es va crear?
El Parlament de Catalunya, sí.
Però, i ho dius al documental, també, no hi va anar ningú, pràcticament, no? De totes les autoritats espanyoles...
De les 21 autoritats espanyoles que tenien que venir a declarar que estaven citades, van dir textualment que no tenien l'obligació legal d'acudir a un Parlament de rango menor. Clar, quan tu tens el llistat de les 21 persones, començant per M. Rajoy, que suposo que tothom sabem qui és, i acabant per un policia concret, dius, i aquestes 21 persones no han vingut perquè diuen que és un Parlament de rango menor. Escolti, que vale, que muy bien, que te lo compro, però vine igual, i explica-lo que sàpiguis. Estem parlant de 16 morts.
O si no vols venir aquí, creen en un Parlament de rango major, crees la comissió d'investigació que no has acabat creant.
I no s'ha fet. Clar, aleshores et trobes amb això, que la sentència... O sigui, no estem inventant res. La sentència parla de 16 assassinats, Bueno, hauríem de parlar potser de 17, perquè una de les ferides de les Rambles estava embarassada i va perdre la criatura. Este és otro tema, ¿vale? Però pues estem parlant de, entre les dues...
És a dir, perdona, per resituar, 14 morts a la Rambla amb la furgoneta que baixa fent zigzagues, una mort a Cambrils, com dèieu, entremig la mort del Pau Pérez, el noi de Vilanova, que li volen robar el cotxe a la zona universitària i l'apunyalen, diguem, sí, i mor, diguem, encara amb les circumstàncies més estranyes, no?, que dius, a la zona universitària, que no era ni on hi va haver l'atemptat. Per tant, són 16 morts.
Correcte.
Amb aquesta dona que estava embarassada, amb aquest afegit que feia el Robert.
Amb aquest serien 17, perquè la mare és ferida, però va perdre la criatura, però com les criatures que no nacen per al Estat espanyol no són víctimes del terrorisme, aquest és otro tema que també es podria discutir fa molts anys que ho estem dient. Bueno, oficialment la sentència parla de 16 assassinats.
I terroristes morts són 8, em sembla, no? Són 2 al Canà, no?, amb l'explosió, són 5 a Cambrils...
I el Llunes després, a Subirats.
I després el Llunes a Subirats.
El dia 21 jo troben a... Bueno, crec que va ser uns veïns o no sé qui va ser, van avisar els Mossos, van trobar a Llunes al Camp Obert, a Subirats, no sé si era una zona...
A uns vinyedos, a unes...
Sí, i una parella dels Mossos lo van abatre.
Paula, aquest documental que has fet tu com a treball de recerca de segon de batxillerat sobre els atemptats de Cambrils i Barcelona, per què t'agradaria que servís?
Per a impulsar la comissió d'investigació. L'única resposta que tinc. Per a que s'investigo, per a que les víctimes descansen. Per a que les víctimes, i els parlo dels familiars, clar, les víctimes ja se les van emportar... de mala manera.
Quins coneixements tenies tu de televisió, diguem, per gravar-ho, per muntar-ho, per editar-ho, per...
Anteriorment a l'escola, no parlo de batxillerat, parlo de l'institut, del meu poble, sí que és veritat que havíem fet projectes i alguna cosa m'havia tocat editar, però tot és autodidacta. No, vaig fer el millor que vaig poder.
I ho has fet tot tu?
Bueno, s'ha de tindre en compte l'ajuda dels que els agraeixo molt a tots, tothom que m'ha ajudat, totes les entrevistes, sense ells no estaria...
Sí, però vull dir tècnicament, digue.
Sí, d'edició, sí, la càmera me la van deixar, el micro el vaig comprar com vaig poder, i bueno, els recursos eren pocs, però el resultat espero que hagués sigut bo.
Amb el 5è aniversari, en els actes de la Rambla de l'Humanitat, va venir, i la veies parlant amb la gent... I, que jo ja sabia qui era, però qui no sabia em deia de quin mitjà és. Jo els deia, de cap. I què pinta aquí? Pues està fent un treball de recerca. O sigui, ja va començar al 5è aniversari a buscar informació de primeríssima mà, no? I evidentment la va trobar. D'aquí el resultat.
Clar, però ara, en Robert Manrique, tu, després de tants anys, de com deies, de tanta gent que se t'acosta demanant informació, quan et ve una noia de 17 anys i dius, vull fer un treball de recerca sobre això, la teva primera reacció quina és? Un altre treball de recerca. O...
No. O sigui, un altre no, però sí, penses... que et sobta... Primera, la causa és... O sigui, la primera pregunta, i ho recordaria per què. Tens relació amb el que ha passat? No. Clar, quan et diu que no, dius, anem bé. Anem bé perquè ja no és una persona que estarà més o menys maleada per unes ideologies, per uns comentaris. Llavors hi podràs explicar, sempre documentat, mai de collita pròpia, sempre documentat, tot el que n'hi ha. I a partir d'aquí que decideixi el que pot, el que vol, el que ha de treure, el que no, el que ha de tallar o no retallar. Però és que, de veritat, és que... no és per dir-ho, està aquí allà davant. Però és que les converses no eren de 5 minuts, eh? O sigui, jo quan el mòbil veia Paula Frigola, deia, aviam, Robert, tens 3 quarts d'hora per atendre-la? No. Paula, et truco jo. Tens 3 quarts d'hora? Sí. 3 quarts d'hora, que després eren hora i mitja. Però és igual, s'havia de fer.
No, sí, això és veritat. Van tindre molta paciència, molta.
Robert, digue'm el que em vas dir ahir en confiança, que vas pensar que... Vas maquillar-ho, vas dir... Era molt constant, però primer vas fer servir una altra...
Molt pesada.
Però tu també, Robert, amb això no tens mai un no per ningú. Jo recordo fa 12 anys quan vam fer el documental de l'atemptat a la casa caserna de la Guàrdia Civil de Vic, sí, 20 anys després de l'atemptat, clar, allà també ens vas ajudar moltíssim i que, clar, amb això no... És una sort tenir algú com el Robert, que no té mai un no, no? I que si la necessites 3 quarts d'hora, el tens 3 quarts d'hora.
Sí, sí. Jo crec que l'un per l'altre també... Tu no et quedes curt també a l'hora de xerrar, eh?
M'estàs dient passat.
No, m'està dient passat, però m'és igual, li perdono.
Sentiu un moment, perquè ja ha posat la veu en off també la Paula Frígola amb aquest seu documental.
La casa del Canà era la base d'operacions i lloc on estaven produint explosius. Més concretament, triperòxid de triacetona, TATP. Esta substància cristal·lina i extremadament sensible, també coneguda com la mare de Satanàs, va explotar accidentalment quan dos dels jihadistes estaven assecant i movent-ne una part. Van estudiar la possibilitat d'atentar contra discoteques d'ambient, contra locals eròtics com el Bagdad, o contra sales de concerts com Razzmatazz, que per les seves característiques es podria equiparar a la sala Bataclan de París. Però l'objectiu que tenien entre cella i cella i el que més afany van dedicar va ser la Sagrada Família.
Bé, precisem una cosa. Qui ho vulgui veure a YouTube és 17A, les clavegueres de l'Estat.
Sí, tenim penjat el Twitter del programa @islandiaracu, si voleu anar directament a l'enllaç.
Val molt la pena perquè, a més, demostres això, no? Que a vegades el bon periodisme no cal que es faci amb molts mitjans, diguem, no? I que algú, diguem, amb interès, amb il·lusió, amb perseverància, diguem, encara que tinguis 17 anys, diguem, pots fer un treball i aconseguir coses que als periodistes ens ha costat molt o no hem arribat a aconseguir mai.
I a més has rebut dos premis ja per aquest documental, el Premi Argó en Ciències Socials de la Universitat de Barcelona i el Premi Joan Grijalvo del Consell Comarcal de la Terra Alta. I em pregunto, quin t'ha fet més il·lusió d'aquests dos premis?
Crec que no puc decidir. Perquè la il·lusió de guanyar un premi a la teua terra, a la Terra Alta, que me l'estimo molt, però molt, molt, no es pot descriure en paraules. O sigui, per molt que sigui un premi més petit, perquè a la comarca hi ha menys gent, no ho sé, és com que guanyes un reconeixement. La gent de la teua terra te reconeix per algo que has fet i això no es pot descriure en paraules. Claro, no podem parlar tampoc de guanyar un premi a la universitat que vull estudiar, a l'Autònoma de Barcelona. Mm-hmm. Clar, no m'ho esperava.
Amb quina nota has acabat?
A batxillerat, sí. En 9,46.
Això vol dir matrícula d'honor.
Sí.
Això vol dir el primer any de matrícula sí. Gratis, no?
Sí.
I el premi et dona més punts a l'hora de poder entrar...
El Premi Argó.
Sí,
el Premi Argó, al tindre el primer any en matrícula gratuït per la matrícula d'honor de batxillerat, el Premi Argó me permet el segon any de matrícula gratuït a la universitat i després la resta del premi són diners.
Dret i criminologia, aquest és el doble grau que vol fer la Paula Frígola, aquesta noia que tenia 12 anys quan hi va haver els atemptats a Barcelona i Cambrils, els atemptats de 16, 17 i 18 d'agost, que en tenia 17 quan va fer aquest treball de recerca que ara podeu veure a YouTube, 17A, les clavegueres de l'Estat, i que ara amb 18 ens està pendent de que la setmana que ve ha de saber si finalment pot entrar o no pot entrar a l'Autònoma i pot estudiar. Segur que vindran coses molt bones, Paula, ens agrada molt conèixer-te, ens agrada molt veure el documental i l'enhorabona.
Gràcies.
I gràcies, Robert, una vegada més per posar-nos sobre aquesta pista. Una abraçada i bon estiu.
Ho intentarem. Preparant els homenatges del 17 d'agost.
És veritat.
Pel 6è any.
És veritat.
Ja hem començat amb l'Ajuntament a preparar cosetes.
6 anys. I això que havíeu tancat la unitat, no?
Bueno, abans, clar, ara faré un gesto que no es veu a la ràdio, però estic fent entre cometes.
Entre cometes,
hem tancat. Però és el que diem. El que no podem fer és deixar d'atendre la gent que hem localitzat, que estem assistint, i hi ha gent que, com la Paula, o tant d'altres, que puguin venir a demanar... Segur que a partir d'ara molta gent vindrà. Escolti, vull fer un treball de... Doncs els haurem d'atendre. Només faltaria.
Gràcies.
Islàndia, amb Albert Om.
M'he criat entre pagesos, regadius i hortes. Homes i dones que no coneixen la paraula descans. Soc d'Aitona, on es fa la fruita més dolça del món. Fes la teva comanda de paraguaians préssecs i nectarines i descobreix una exquisida selecció de productes de les Terres de Lleida. Directament de l'arbre a casa teva. aitonagourmet.com.
Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka. Els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC & Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu servei.
creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1. Islàndia, amb Albert Ong.
És que quan fas pitos nets, Maria, no?
Tot va millor.
Sí, trobo que és una cosa...
És un gust.
És elegant, sí. És elegant. Joaquim Luna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu sí que tens el micro lluny, no?
Sí, no, estava...
Estaves despistat. No sé si he de parlar pel micro o què. Què, punt de vacances ja o no?
Bueno, jo tinc, diguem, la sort de tenir vacances, la desgràcia de tenir-les a l'agost. Ara, he pogut fer aquests dies una escapada que per mi ara és la millor època de l'any.
O sigui, ja n'has fet de vacances.
Home, a veure, si vacances es poden considerar 5 dies, inclòs dissabte i diumenge, veig que aquí tothom diu que sí, que això són vacances.
A veure...
És a dir, 3 dies feiners i un cap de setmana.
Esther Pujol, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Com a jutgessa.
Sí, tant, jo sí.
5 dies, 5 palmes, a més, quan no em fa ningú...
Sí, home, condeixen molt, eh?
Sí, no? És una mica enveja, no? No,
sí, sí, totalment.
A veure...
Sí, perquè ara tothom,
3 dies.
Tothom hi arriba molt just, eh?
Si fos un pont, llavors tothom li semblaria molt bé. Clar, aquesta cosa una mica matrimonial, no? Si
sí,
tothom
un
va...
Un pont són 4, eh?
4, però...
Llavors, a la que ja superes 5, els 4, això ja és... Ja són vacances.
Si un ho fa fora de temporada, que no hi ha pont, llavors ja, home, 5 dies són molt.
Però bueno, això és el que t'agrada a tu. O sigui, sí, no t'agrada 5 dies. Sí, t'agrada 5 dies quan no els té ningú.
Efectivament.
Aquest és el plaer i aquesta és l'enveja. Aquesta és l'enveja. Bé, ara ens expliques a veure on t'has anat i a veure quins plans tens per l'estiu. Avui també, sense la Carol Saliner, eh?
Avui sense la cara al cine. Escolta, estic
estorada. Però hi haurà dones 10, i hi haurà rànquing, i això anirem de seguida. Però avui comença la campanya electoral, que estic segur que tots esteu... Ara sí, som tots aquí, però on voldríeu ser és a Castelldefels. Estan passant moltes coses a Castelldefels. Va, anem a veure com tenim això. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
En marxa, com dèiem, els primers actes de la campanya electoral del 23 de juliol, que oficialment comença a la mitjanit.
Sí, i un dels dos grans candidats a ser president espanyol i favorit a les enquestes és el popular Alberto Núñez Feijóo, que avui és a Catalunya per encetar els mítings electorals. Exactament com deies, a Castelldefels, on aquesta nit, a partir de les 12, participarà l'enganxada de cartells al costat de Nacho Martín Blanco, que és el candidat a Barcelona, recordem-ho.
Està bé l'adjectiu aquest, el popular Alberto Núñez Feijóo, no? Ja sembla que et dona com un prestigi. A veure, a Castelldefels hi tenim l'Arnau Mañé. Arnau, ha començat ja l'acte del PP?
Doncs sí, ha començat, i també ha començat a ploure. Res, fa uns segons, 4 gotes, però la cosa ja comença a ser preocupant. Acte d'obertura de campanya, sentiu la sintonia del PP de fons, perquè res, d'aquí uns segons començarà a intervenir Alberto Núñez Feijóo, acompanyat, ho deies ara, per Alejandro Fernández, pel candidat Nacho Martín Blanco, que ja ha retret al PSOE les declaracions d'avui de Puigdemont a RAC1 d'un possible indult de Sánchez a l'expresident. Sigui com sigui, malgrat aquestes 4 gotes, bon ambient aquí a l'Ajuntament, o a tocar de l'Ajuntament de Castelldefels. Des del PP parlen de 1.000 persones, jo diria que no és exagerat, per tant, un punt simbòlic aquí l'Ajuntament de Castelldefels, perquè l'han recuperat els populars després de 8 anys. Una de les ovacions de la tarda, per cert, se l'han portat Xavier García Albiol, quan ha arribat a l'acte uns minuts abans d'arrencar.
Doncs això que deies, Manel Reyes, que torna a ser l'alcalde de Castelldefels, aquesta alcaldia que ha recuperat el PP. Entenc, per tant, Arnau, que l'acte és a l'aire lliure i que estan caient gotes.
Sí, és a tocar de la plaça de l'Ajuntament. No és ben bé la plaça perquè és un carreró lateral, un carrer ample, però un carreró. I sí, estem a sota d'uns plataners, però clar, evidentment, encara que plogui poc, estem ja començant a rebre aquestes gotes, aquestes 4 gotes, i la gent ja comença a tapar-se el cap, clar.
Han de patir més, Abel Caral?
Doncs a veure, no d'anar gaire més enllà, però ara pot parar, aquestes 4 gotes poden parar, però hi ha més pluja cap al Garraf, cap al Penedès, que pot fer-hi cap, però sense parlar d'un xàfec fort o tempestes com les que hem tingut en d'altres comarques.
Bé, doncs, per tant, aquest acte que ha començat, Alberto Núñez Feijóo, simbòlic, comença a Catalunya, el PSOE està començant a Madrid, allà hi tenim el Jordi Armenteres, quin ambient hi ha aquí, Jordi, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. Doncs mira, ball de sintonies, a tot drap la sintonia del PSOE, perquè el míting ha acabat res, fa just 3 minuts. Què ha dit Pedro Sánchez? Doncs bàsicament treure pit de Catalunya i de la convivència que hi ha en aquests moments. Diu que l'herència que ell va rebre fa 5 anys, tothom la coneix. En aquests moments Catalunya és una terra amb convivència, però si ha centrat el seu discurs en una cosa és a denunciar els pactes entre el PP i Vox i els retrocessos en drets socials. El podem sentir.
Y sobre todo no les gusta ni un pelo el tráiler de película tenebrosa de estos pactos de Feijóo con Abascal, de Abascal con Feijóo, que hemos visto en comunidades autónomas y en ayuntamientos durante estos últimos 20 días. A todos ellos les pido la confianza mayoritaria el próximo 23 de julio para que España continúe avanzando 4 años más.
Com sabeu, no es pot demanar el vot fins a les 12 de la nit, per tant, la tàctica quina és? Pedir la confianza. Clar, míting de Sánchez, que per cert no repetirà fins dijous de la setmana que ve. Demà sí que presenta programa electoral, però desapareixerà de places i carrers per preparar el cara a cara de dilluns amb Feijóo. I després se'n va a Lituània, a la cimera de l'OTAN, que és la seu de la cimera de l'OTAN d'aquest any, com ho era l'any passat Madrid. Allà la trobada amb Joe Biden, que serà l'altra foto de campanya de principis de la setmana entrant.
Clar, una cosa és que no participin als actes, l'altra és que no deixi, o d'alguna manera també fa campanya sent president de torn de la Unió Europea. Gràcies, Jordi Armenteres, des de Madrid, aquest acte del PSOE que ja ha acabat, el que ha començat, o hauria d'haver començat, ara ens ho explicarà el Cesc Giró, és el d'Esquerra Republicana, a tocar de la plaça de Sants, em sembla, Cesc.
Sí, 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 els republicans que també sota algunes gotes omplen la placeta Ramon Torra just al costat de la plaça de Sants amb un escenari groc on s'hi llegeix fins a 3 vegades l'eslògan Defensem Catalunya, una crida a combatre l'auge de l'extrema dreta i la dreta. D'ara fins a les 9 del vespre està previst que intervinguin una desena de persones. De moment ja ho han fet Ernest Maragall, candidat al Senat, carregant contra la connivència, diu, de socialistes i populars, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, i Francesc Marcàlvora, que s'ha estrenat en un míting, definint Esquerra com el partit del 3 en 1, l'antifeixisme, la independència i les polítiques concretes. Ara començarà Marta Rovira.
Gràcies, Cesc Giró, això és Esquerra Republicana, i tancarem aquesta primera ronda. La ronda ampliada serà, evidentment, aquesta nit amb l'Anna Ballonesta, però tancarem amb Junts, que Junts em sembla que no ha començat encara, no? L'acte em sembla que és a partir de les 8. Joel Penya, bona tarda.
Exacte, l'acte és a partir de les 8 al recinte de Palo Alto. Llavors també estem amb un ull posat al cel perquè fa 10 minuts encara no queien algunes gotes, poques, però queien gotes. Sigui com sigui, bona part de la cúpula del partit ja va arribant, a més de simpatitzants i afiliats de Junts, perquè la convocatòria per ells era a 8:15, i també ha sonat ja la primera cançó de l'acte, que ha estat el Coti per Coti. Més enllà del secretari general i el president del partit, Jordi Turull i Laura Borràs, també parlaran la candidata per Barcelona, Míriam Nogueras, que repeteix al capdavant de la llista, i els candidats per Tarragona, Lleida i Girona, és a dir, Josep Maria Cruzet, Isidre Gavín i la exalcaldessa de Girona, Marta Madrenes. De moment, el que tenim davant és un escenari amb palets, amb coixins a sobre dels palets perquè pugui seure tothom que aquí ha parlat, i el que no es veu encara és el lema de la campanya que han escollit el Ja n'hi ha prou.
Gràcies, Joel Penya, des d'avui fins al 21 de juliol. El 21 de juliol a les 12 de la nit s'acabarà la campanya, és divendres, dissabte 22, dia de reflexió, i el 23 haurem d'anar a votar. Però les properes hores, Adrià, dues cites importants a RAC1, de campanya.
Sí, mira, avui el 9C farà una atenció especial a l'inici de campanya amb l'edició habitual a 8:45 i una d'especial a la mitjanit també amb l'Anna Ballonesta. Demà a les 9 del matí, RAC1 i La Vanguardia organitzen conjuntament el primer debat amb els caps de llista catalans. El conduiran el director del món a RAC1, Jordi Basté, i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, a l'auditori de l'11 a Catalunya, Barcelona.
Gràcies, Adrià.
A vosaltres.
I els esports, Xavi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Has cobert mai una campanya electoral?
Del PI. Unes municipals i unes europees del PI. Vaig cobrir.
Però, Xavi, quants anys tens?
No ho sembla, eh? Devia ser el 96,
no?
No.
Sí, 99.
98 o 99.
El 99 no hi va haver eleccions europees, si no vaig errat.
Pilar Rahola, unes municipals, i...
Àngel Colom.
No, i Bosch, Xavier Bosch,
Xavier
Bosch, unes europees, també, del PI.
Boníssim, boníssim. Sí, mira, sí, pensava que la resposta seria no i et volia preguntar si et faria gràcia cobrir-les. Et va agradar l'experiència perquè no l'has repetit més, diguem, no?
No, tampoc era el partit allò més, que tenia més seguiment, diríem, a la ràdio, no? Vull dir que potser sí que m'agradaria allò una... Allò de,
per quina ràdio el cobries?
Onda Rambla.
Onda Rambla.
Onda Rambla.
Onda Rambla. I t'agradaria fer, per exemple, un tour per tot Espanya seguint el Feijó, seguint Pedro Sánchez?
Una potser sí.
Una sí.
Com el tour de França, que també vaig tenir la sort de cobrir-lo, doncs fer un tour electoral, deu tenir la seva gràcia.
Per cert, parlant del tour, Joaquim Luna, has vist el tour avui o no?
No, ho he perdut. I tothom m'ha dit, t'has perdut un gran final, Tourmalet... M'ho he perdut.
Un espectacle autèntic. Ja ho va ser l'any passat i aquest any va pel mateix camí, eh?
Sí, avui ha guanyat Pogacar aquesta sisena etapa, la segona de Pirineus, amb Espen, amb Tourmalet i al final a Coterets. Vingegaard iniciava l'etapa amb 53 segons d'avantatge sobre Pogacar. Ha intentat un atac al Tourmalet per l'últim port del dia, amb l'ajuda de Van Aert, han intentat deixar enrere Pogacar, no se n'ha sortit. A 5 quilòmetres pel final ho ha tornat a intentar, Pogacar ha tornat a respondre, i a 3 quilòmetres pel final l'atac de Pogacar que ha sorprès Vingegaard i que li ha servit per guanyar l'etapa amb 24 segons d'avantatge sobre el danès i amb més 4 extras de les bonificacions. Després de l'etapa d'avui, Vingegaard és líder amb 25 segons ara d'avantatge sobre Pogacar. L'espanyol Carlos Rodríguez s'ha situat cinquè de la general a 3 minuts i mig de Vingegaard. Demà setena etapa, en principi no hi ha de passar res, plana, amb final a Bordeus per anar organitzant el cap de setmana. Diumenge tenim final a Puy-de-Dôme, port de categoria especial.
És diumenge, el dia que hauríem de veure el tour.
Diumenge m'haureu d'anar planificant per ser a casa cap a les 3.
Luna, sí, diumenge no te la perdis. Bé, avui hem sentit Xavi Hernández, què ha dit?
La presentació del seu campus d'estiu. Diu que veu imprescindible, insisteix en l'arribada d'un jugador del mig del camp, que ompli el buit que ha deixat Sergio Busquets.
Tenim moltes opcions de pivot, però no són naturals, no? El mateix Eric ha participat, el Frenkie ha participat, però no són futbolistes naturals d'aquella posició, no? Per tant, insisteixo, no? Crec que ens hem de reforçar i bé en aquesta posició.
No ha volgut entrar a valorar l'opció que sigui Oriol Romeu, aquest fitxatge. També li agradaria que arribés un lateral dret, ha fet una crida a l'afició perquè vagi a Montjuïc aquesta temporada i ha assegurat que l'objectiu del Barça ha de ser sortir a guanyar totes les competicions, també la Champions, el Barça que torna a la feina el proper dilluns.
I el Real Madrid avui ha fet oficial el fitxatge de Jordi Culé. Com es pronuncia
Arda
això?
Güler.
Arda Güler.
O alguna cosa semblant.
Arda Güler.
Turc de 18 anys del Fenerbahçe, també pertès pel Barça i que finalment ha firmat pel Madrid fins al 2029. El presenta endavant al migdia. El Madrid ha pagat 20 milions d'euros al Fenerbahçe, que és més que la seva clàusula de rescisió i que amb alguns variables podrien arribar fins i tot a ser 30 milions. Güler, que ja farà la pretemporada amb el primer equip del Madrid, veurem si sí que
és el que havia de venir al Barça, no?
Sí, sí. El que volia el Barça, doncs al final se'n va cap al Madrid.
Ell supert.
Què ha passat a Wimbledon?
Doncs han eliminat el quart cap de sèrie del torneig masculí, Casper Ruud, que ha perdut en 5 sets contra l'anglès Broidi. La catalana Massarova també ha estat eliminada per la italiana Cocciaretto i de la delegació espanyola han passat ronda Carballés i Davidovich i han quedat eliminats Munar i en categoria femenina Parrizas i Bouzas.
Gràcies, Xavi.
Fins ara.
Estimat Abel Caral.
Estimat Abertom.
On està plovent ara?
Doncs mira, en força comarques. Ens comentàvem des de la Baix Llobregat, però també des de Barcelona ciutat, aquestes escorrialles de les pluges amb més cara i ulls que hem tingut en comarques interiors, però ara mateix també en sectors de la Catalunya central, de les comarques de Girona. Tenim tempestes. La primera tongada ha entrat per la Terra Alta, per l'interior de les comarques de Tarragona. Ara tenim una segona tongada de tempestes que arriba des de l'Aragó, que està entrant pel Segrià i anirà penetrant doncs, cap a les comarques de Ponent i acabarà arribant a d'altres sectors interiors de Catalunya. Més difícil que aquestes noves precipitacions arribin cap a les comarques de Girona, però compte, que algunes tempestes, com aquestes que tenim ara doncs, en sectors del nord del Segrià, són una mica fortes i en venen més des de l'Aragó. Cap als vols de la mitjanit, la majoria de precipitacions ja hauran desaparegut. Han caigut una vintena de litres en mitjoreta a Bater, a la Terra Alta, tot i que en general han sigut vegades menys importants, però bé, anem remullant el territori, que ja va bé. I de cara a demà, gran part del dia tranquil, però de nou cap al vespre, entre 7 i 8 del vespre. Avui se m'han avançat una mica. Demà sí que creiem que entre 7 i 8 arribaran noves tempestes des de l'Aragó, com està passant ara, cap a les comarques de Lleida, que al final del dia tornaran a afectar sectors de la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu oriental, i de nou compte que algunes poden ser fortes. Avui ha fluixat una mica la calor a les comarques, sobretot de Ponent, han pujat una mica les temperatures en sectors del prelitoral, de les comarques de Girona. Demà, més calor en comarques interiors i sobretot en el sud de la més aquesta pujada
dels termòmetres és a les comarques de Lleida. I atenció, de cara ja a cap de setmana i la setmana entrant, perquè si aquests dies...
Sí, però jo penso, mira, poca... aquesta setmana hem dormit bé.
Sí, mira...
I aquesta escolta'm... setmana s'ha dormit bé, ja la tenim.
Ja la tenim, vull dir,
ja la tenim.
Ja ens hem ventilat.
Una menys.
Sí. La primera setmana pràcticament de juliol, amb
aquesta,
una calor
ja la tenim.
Que prou bé.
Quan vingui ja ens queixarem. Reykjavik.
Reykjavik, mira, avui una curiositat, que estem que números rodons, 4, 5 de mínima i 14 de màxima. 5 i 14, vull dir, sense dècimes i 9 graus d'amplitud.
Anaves a dir 5 i 10...
No, però
5 i 14, va.
Les dues, saps? Així, sí, clavadetes, és curiós.
9 graus d'amplitud tèrmica,
això t'anava a dir, Maria. No, està, estem ja fregant el rècord de l'altre dia.
M'agrada, m'agrada.
Abel, va, fins demà.
Fins demà.
Us ha passat mai que de sobte trobeu en un estoig oblidat una pulsera, un rellotge o joies que no recordàveu que teníeu i que ja no us poseu? Amb Circa podeu treure'n profit. Són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants i compraran les peces que ja no utilitzeu i us en faran el pagament de manera immediata. Demaneu cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Què fem, Esther Pujol? Deixem que ens faci una mica d'enveja, el Joaquim Luna.
Sí, mira, té un bon color. Quan l'he vist, dic, però quina bona cara fas, no?
Sí, sempre està morenot, però...
Sí, però avui el porta...
Jo soc fàcil de posar-me moreno, de la platja m'agrada, en fi.
On vas anar? A veure, va.
Mira, vaig anar al lloc segurament que més m'agrada del Mediterrani, que és a Ciutadella, és a dir, a Menorca. I vaig anar ara perquè he arribat a la conclusió que a Menorca, i sobretot a Ciutadella, o vas fora de temporada o ja perd una mica l'encant. A mi sóc dels que no m'agrada trobar-me gent de Barcelona als jocs on vaig.
A veure, perdona una cosa. Si no t'agrada trobar-te gent de Barcelona, sí, no vais a Menorca. No,
sí, però exacte, a l'agost.
Ah.
Juliol, final... Sí,
ni per Sant Joan.
Ni per Sant Joan, que algú em va dir que havia vist a la Maria Xinxó, però no, no direm res. Però si vas fora de, diguem, de Sant Joan i a l'agost, la cosa ja no és... Ja trobes poca gent, no? I per mi és quan té un encant irresistible, l'encant per mi de Menorca i sobretot Ciutadella.
Què t'agrada de Menorca?
M'agrada molt aquesta serenitat que té el paisatge. No hi ha ni muntanyes, el Monte Toro, que és una coseta modesta.
És que les muntanyes, vull dir, el Joaquim Luna,
no,
el tour encara li agrada.
Sí, perquè, des del sofà, quan els veig les rampes, allò cobra no sé quanta inclinació. M'agrada molt aquesta combinació de paisatge interior, de platges de tota mena, i l'elegància natural i discreta que té per mi Menorca, sobretot Ciutadella. Tota aquesta part per mi té una elegància molt natural, amb la que jo em trobo però molt, molt bé.
És curiós perquè...
M'agrada la gent, m'agrada...
Els catalans cadascú té... Jo crec que Menorca potser seria la guanyadora, si es fes una votació de quina és la nostra illa.
Absolutament.
Però és veritat que hi ha gent que és molt d'Eivissa, gent que és molt de Formentera, gent que és molt de Mallorca, no? I...
Per mi l'equilibri el té Menorca, perquè Menorca la nit també pots anar a fer copes, no?
Sí?
No? Sí, i tant. Menorca,
sí, jo hi he anat a fer copes a Menorca, sí.
No és un lloc que diguis...
Però no és Eivissa.
No és Eivissa, no. Exacte. Aquesta és la gràcia, l'equilibri, la gent, aquest caràcter anar tranquil, que em sembla molt tranquil, inclús, a vegades, i aquesta barreja de vida encara tranquil·la dels estiuejos aquells antics, no? No, sense... I, en canvi, això crec que l'agost desapareixeria, no?
Ara m'ha vingut al cap que no sé si va ser la primera vegada, la primera secció que va fer el degà dels periodistes divorciats de Catalunya, i si no va ser la primera, va ser de les primeres, on ens vas explicar que em sembla que era el port de Ciutadella...
Cala Blanca, restaurant Miramar.
La paella.
Vaig estar fa poc. Això m'ha quedat gravat sempre, fa 7 anys, que és... Tu vas allà, veus que la paella és per dos, demanes una paella, diuen no, perdoni, ha de ser per dos, i la teva resposta va ser...
Sí, miri, jo ja em vaig casar, no voldrà que em torni a casar per menjar paella. Cobri'm dues racions, però jo vull menjar paella i no vull casar-me per menjar paella. I aquesta vegada vaig estar, però ja no està que hi tenien un gran llor, un papagallo enorme, no està, però no vaig menjar arròs perquè perquè un altre dia sí que tenia ja l'arròs una mica compromès.
Per cert, que es va casar un fill o filla, ara no me'n recordo, d'Artur Mas aquest cap de setmana a Menorca,
sí,
Fornells.
Sí,
no hi vas anar, eh?
No hi vaig anar. Tampoc vaig anar a la boda del De Gea i una noia que sembla que és la molt Edurne. Popular, Edurne.
Edurne. Home, sí, gairebé és més popular, Edurne, que el De Gea.
Mira, jo coneixo el De Gea i aquesta, és a dir, així com la boda de...
I també va ser a Menorca.
A la pedrera que hi ha a les afores de Ciutadella, una pedrera impressionant, la van tancar al públic. Aquesta sí que va sortir alguna cosa de la filla o el fill de... d'Artur Mas, ho vaig llegir allò a Toro Pasado, no? Quan ja l'havien fet i... Però tot jo trepitjo l'aeroport aquell, que a mi m'agraden aquests aeroports petits.
El fill petit d'Artur Mas.
El fill petit. Bé, m'agrada molt i...
Perquè
la conducció...
L'aeroport també t'agrada?
Sí, perquè és petit. És petit, quan arribes...
És dels que camines per la pista? O...
Algun vol sí, eh? I quan tornes, té com el de Barcelona, té zones pels fumadors amb aire lliure.
Ah,
que
clar.
És un detall que jo sí, valoro jo molt. Tot plegat té...
Perquè per un vol de 3 quarts d'hora, si no podries esperar.
No, si pots ser allò.
Però bé, llavors, hi havia catalans fàcil. Aquests 5 dies o no?
Molt pocs. No especialment, és a dir, hi havia també bastant francès, molts bascos. Els bascos comencen a ser una mica la competència, diguem, dels catalans.
Madrilenys, no? A Menorca?
No, Menorca no és madrilenya. Madrilenya de Eivissa, Formentera. Molt poc. En canvi, ja dic, el bascos trobes molt. Vaig coincidir també que em va fer gràcia perquè sabia que era el dia, hi havia una missa, perquè Ciutadella hi ha molta església, i estava al meu cafè, diguem, el Cafè Imperi, que és on trobareu allà d'aquells que arriben, esmorzen, el cafè, tal, i també em va fer molta gràcia perquè havia llegit al diari que era, hi havia una missa per Sant José María, que és el fundador de l'Opus Dei, sí. Que és la Balaguer. I jo estava allà assegut i justament dic, aquestes senyores, aquests senyors, surten de la missa i allà sí que vaig trobar una coneguda a Barcelona. Però que sortia amb la seva mare, l'havia acompanyat a la mare. No, hi havia un ambient molt, no predominava, diguem, ningú, trobaves puestos als restaurants
i no has pensat mai
reserva.
Si Menorca t'agrada tant, no has pensat mai de tenir-hi casa? De
no,
dir,
no,
m'agradaria
no.
Tenir casa i tenir com una segona residència.
No, ni a Menorca jo tindria, si ara tu em dones
que
les
fa
claus,
divorciat, això, Albert.
No, perquè ho penso, perquè llavors es convertiria, el que és un plaer es convertiria en una obligació. Seria, tinc que anar, perquè clar, la casa, tindria que anar al novembre, al desembre, al gener, canviar les cortines, l'humitat...
O sigui, serà una residència fa casat, eh?
Fa casat, sí, fa molt, sí, fa sedentari, fa... Ah. Jo tinc el meu lloc, que a més, segurament, amb els anys, és un hostal de dues estrelles, d'una gran modèstia, però que em sembla immillorable, a l'hostal Ciutadella. Al costat, l'entrada de, diguem, de Ciutadella, un lloc on em tracten molt bé, trobo... Saps aquella cosa
però
de la senzillesa?
Però bones vistes o menges bé?
No.
Fas pensió completa?
No,
allà,
faig res, com... ni esmorzo, res.
Ni esmorzes allà,
el tracte,
eh?
És el tracte i aquest estil d'aquells llocs que estan oberts tot l'any, que a l'hivern deuen haver viatjants, i tenen un tracte que m'encanta, i és la senzillesa de... Més surts d'allà, ja estàs al centre de Ciutadella, vas al costat del mercat.
Senyor Luna, bon dia. No?
Sí, aquestes coses. Sí, no, molt. Em trobo, em fa feliç. De fet, jo crec que aquests 5 dies segurament seran molt millors que tot el mes d'agost que
et toca, lamentablement,
efectivament.
A desgrat teu, la Vanguardia et dona vacances al mes d'agost.
Llavors, ja dic, no, tenir un mes de vacances no és per queixar-se. Ara, a l'agost, tot l'encant del Mediterrani costa de trobar-lo.
On et trobarem a l'agost, a veure?
No, a l'agost aquest any, amb un accés, aniré 6 dies a conèixer Malta. No em sembla dels jocs més... Però
jo no hi he estat, algú hi ha estat aquí.
No, jo tampoc, no he tocat Malta.
La veleta, no?
Sí, la veleta, sí.
Màxima dada que puc aportar.
És molt petit, segurament té una mica patrimoni, amb el menjar correcte, no tinc unes expectatives enormes, però a mi m'agradaria...
Quin ha sigut el criteri conèixer, per triar Malta?
El criteri...
Mediterrani
i que no fos vol directe, a Grècia una mica fora, vol directe, uns quants dies, i que els preus no fossin els més disparats del Mediterrani. És que m'agradaria conèixer totes les grans illes del Mediterrani, i encara en queden unes quantes. I Malta, doncs, bueno...
Això que has fet llista de 101 sitios...
No, més o menys, no, al Mediterrani, sí, allò, falta Xipre...
Malta és Eurovisió, no?
Malta és una mica eurovisiva, sí, un país petit, i va la gent a prendre...
I és el 12-1 d'Espanya-Malta.
El 12-1, el gol de senyor... Aquest partit, per cert, que algun dia crec que algú reconeixerà que es van deixar guanyar, però bueno...
No s'ha reconegut això encara?
No ha quedat oficialment encara, no s'ha reconegut. Però algun dia descobrirem que allò va ser...
Espera, que m'han dit que tenim una cançó que vols acabar a Menorca amb una cançó.
Sí.
Avui serà especial, es respira cert encant celestial. Sincronies de sa gent costumista i diu ritual, joc de piruetes.
La veu del Cris Joanico,
Sí. És que tinc un record molt especial i avui quan no he vist ha fet tal, aquesta cançó jo la vaig descobrir l'any que col·laborava al Fax, el 2017, vam fer feien com uns spots divertits a l'hivern i a l'estiu.
Sí,
i a l'estiu va tocar Menorca un dia i mig o un dia, diguem, com de rodatge, i jo feia parella amb el Pau Riba. I quan he vist les imatges i tal, ell va disfressat de dona i jo em va tocar aquell paper que no sé per què, del tio que va amb la copa, s'acosta i li diu
no sé què van pensar els del
Pau. I el cambrer era aquest, com es diu, el Dante Fachín. Bueno, però hi ha una escena que ell m'agafa la galta,
el Pau Riba,
xato o guapo o no sé què, i quan l'he vist, aquesta cançó m'ha entristit i alhora també m'agrada perquè la cançó és alegre. I era la cançó d'aquest... la gent ballava...
Aquest final de temporada del
Fax.
Jo en recordo algun que havíeu sigut ja com parella, fet, amb el Pau Riba, també, per Nadal.
Per uns pastorets, no?
Sí, uns pastorets, i aquí a Menorca pues, també em van posar amb ell. I jo amb ell, les vegades que vam coincidir, parlàvem poc, però jo crec que hi havia un excel·lent enteniment. Mm-hmm. Parlàvem poc, però bueno... I aquesta imatge m'ha fet pensar en el Pau Riba i, bueno, i en Menorca, i és alegre.
Sí,
el Cris
Joanico.
Té una llibreria amb la Dos Boatella, al centre de Ciutadella, molt bonica, va de llibres, que val la pena, els catalans que fem això que anem a Menorca, de passar-hi sempre, perquè està molt bé.
Clar, tu, com a editora, Esther, no deus anar enlloc que no vagis a veure les llibreries.
Que s'ha de fer una ullada. Jo crec que és un bon termòmetre saber si hi ha llibreries, com també si hi ha bars, que estic de sempre, no? Perquè et dona una mica la sensació, el símptoma de que durant l'any hi ha un teixit, perquè una llibreria necessita no només de la gent que els visitem a l'estiu, sinó que hi hagi teixit cultural durant l'any. I fan molta feina, és molt bonica i és molt agradable també. Sí, faig això.
Clar, fas això en llocs on hi poden haver llibres teus,
sí,
però també fas això si te'n vas a Itàlia, te'n vas a Londres o te'n vas a París, perquè és veure què fan els altres.
I em sap un greu que no n'hi hagin de meus, llavors, penso-vos, aquí tan monos que hi quedrien.
Bueno, però ja trobes idees, no?
Sí,
suposo,
sempre.
També.
Sí, sí, idees.
O portades o col·leccions.
I maneres de posar-los, i títols, i sí, maneres de recomanar-los. Sempre és bonic, sí.
2 minuts i les 8. Avui la Carol t'ho ha deixat tot per tu, sí, que tenia un altre compromís el primer cop que falla amb 7 anys.
Sí, no se li pot dir res. Sí,
no recordo que amb 7 anys...
És que no havia passat mai, això.
No havia passat mai.
I
que no torni a passar.
Avui, en absència de la Carol, què has maquinat, Esther Pujol?
Mira, avui, com deia el Joaquim, som al mes de juliol, comença la temporada alta de desplaçaments, viatges, vacances, la gent amunt i avall. Avui ens fixarem amb els equipatges que portem. I hem triat, faig aquest plural, els 10 tipus de maletes, i digue'm quina maleta fas, et diré com ets. Amb el número 10 tenim la maleta Kardashian, que són aquestes noies senzilletes, la Kim, la Kourtney, totes aquestes germanes, no? En realitat serien les maletes en plural. Són aquella gent que porten 3 maletes grosses per passar un cap de setmana llarg de 3 dies a París. Conjunts i conjunts de roba, el que diríem outfits, Maria, 8 parets de sabates, que dius 3 dies, no tens temps, bolsos que hi combinin, un necesser inenarrable de la mida d'una galleda plena de cremes i crematges, com
si
anessin...
Deixa'm que et pari un moment. Si en algun moment algú d'aquesta taula se sent al·ludir...
Ah, sí. Que t'hi sents al·ludit.
Que ho digui Joaquim públicament, eh? O
Maria. O Albert.
No, és que 8 parets de sabates, s'ha dit així de cop i volta.
Se m'està assenyalant perquè l'altre dia, és veritat...
Escolteu això, sisplau.
A veure, vam anar a la Pobla de Segur.
Sí.
A fer un bolo.
24 hores, eh? 24. O sigui, arribem allà a l'hora de dinar... I, bueno, ni 24
hores. No, menys de 24.
21 hores.
Però vam sortir de casa, no? Era abans de les 11, per tant, sí. Sí, 24 hores. 24 hores fora de casa.
Sí.
I és veritat
quantes,
que...
No, abans d'excusar-te, 24 hores fora de casa, a la Pobla de Segur, sí, per un programa de ràdio. Sí. Quants parells de sabates vas endur-te?
6.
Apa!
6, Maria.
6.
24. Cada 6 hores canviaves?
Ostres, 6.
Cada 6 hores.
No, però no
els
vaig
fer
servir tots.
Cap, eh?
No, els vaig fer servir tots.
Té alguna explicació, això?
Sí, perquè no, hi havia aquest temps que no era del tot estable. Sí.
Vale,
de fet, es va comprovar que el programa vam fer un trosset sense pluja i després va caure pedra i va haver el diluvi universal, una mica de tot.
Sí.
Llavors, jo vaig anar amb unes sandàlies i ja em vaig endur al lloc on fèiem el programa especial unes botes per si de cas
descanvi. Són dues. Molt bé, de 2 a 6.
Llavors les xancletes, perquè hi havia piscina que no vam trepitjar, però per si de cas.
Tres, què més?
Fins aquí, s'admet.
Va, té un pas, eh?
Llavors, com que no es tenia molt clar si faria fred o faria calor, tenia unes altres camperes, per si de cas, les que m'havien portat primer,
4.
No m'acabaven de lligar. 4. Unes bambes, per... Mai se sap,
cas.
Unes bambes.
Sí, ja.
Unes
ai,
bambes. Se sap quan les
24
necessitaràs.
24 hores a la Pobla, no saps. Ja.
Unes bambes, que eren unes Converse, i me'n falta una, que era una sabata de taló, per si al final sortia en algun lloc a la Pobla.
Sí, exacte. Exacte.
La Pobla l'Ami.
Ja ho tens.
6 parells. No,
a veure, el cotxe no ocupen.
Ara.
Ah!
Ah! Fandosa, tu.
Que anem amb cotxe.
Amb això et li dono la raó a la Maria. Ah? També et dic, Maria, jo et recullo i et dic, anem a passar un dia a la Pobla i veig 6
parells. No, tu no els veuràs, perquè estaven tots dins de la maleta, tot ben, com un Tetris allà ben col·locat. Sí. I escolta'm, jo portava només una maleta, que aquí hi ha una persona que està callant com un puta.
Sí.
I portava maleta i...
I un portatrajos.
I?
No ho diguem tot, perquè potser som...
Ah, no, el coixí.
Ah.
Ah, no sé, home, no sé si arribarà el coixí. I és
el coixí
algun...
no en surt, el coixí no en sembla... Ah, bueno, no, mirem-ho, mirem-ho.
Quants embalums portaves, tu?
No, però això ja ho he dit sempre.
Això ho he dit i s'ha publicat en un llibre.
En un llibre.
Que escolta'm,
no vaig enlloc sense... Exacte. Not without my pillow. A veure, alguna cosa més de la maleta Kardashian?
No, res, que seria com si anessin a rodar una pel·li a l'Orient Express, m'entens? Per d'un parell de dies. O a la Pobla de Segur. Amb el número 9 tenim la maleta Marie Kondo, que és aquella maleta organitzada total. L'ha fet una persona que fa 15 dies que ha fet una llista per no descuidar-se res i va amb la llista amunt i avall, que la porta a sobre com si fos la Pedra Rosetta. La maleta que fa la maleta de Marie Kondo ho plega tot perfecte i aconsegueix encabir-ho en un espai que no ho entens, però hi ha els mitjons a dintre de les sabates, tot és perfecte, com un Tetris. El necesser, tots són mostres de colònies, coses petitones, cartes que les ha guardat durant temps per viatjar, perquè no facin nosa. És això, un Tetris perfecte, és com si fessis...
Re, que tingui més de 75,
no,
eh? Perquè tot si no,
no ens
ho deixen pujar, això,
l'avió. No, clar.
Aquesta, t'hi sents identificat, Joaquim?
Darrerament no? M'estic tornant una mica aquest tipus, eh?
Sí? Fascista?
No, per la...
Ordenat.
La faig una mica mental, procuro fer-la abans, però sobretot per les, pels requisits de les companyies aèries, per no tenir que facturar 10 quilos.
Amb el número 8 tenim la maleta Polissó, que se suposa que és un equipatge de mà, però pesa com un mort i s'intenta dissimuladament pujar a dalt de l'avió. Com xiulant, saps? Fem veure que, saps? Si cola, cola. Però tu la poses allà i allò ocupa tot un compartiment.
Ja no li passa ni pel passadís.
No, que ja...
Que va tan rebotida.
Exacte, dissimulant. Però és com dir-li al nen que tinc... Tu, nen, tens 8 anys, en aquells llocs com hi ha menú d'adult o bitllet de metro. Tu, nen, no digues res. Si et diguessin alguna cosa, tu dius... 8 years old.
Què en té el nen?
Bueno, el nen fa 1,80 m. No, és que menja cereals, saps? No cola aquest nen que tingui 8 anys, saps? Però doncs la maleta seria igual, la maleta Polissó. Amb el número 7, la maleta anàrquica, que no segueix ni ordre ni concert. És una bossa d'esport bellusca, d'aquelles que el que la porta sembla que acabi de sortir de la presó.
Ah, sí, això és veritat, eh, aquesta imatge.
Amb aquella cremallera, allò que pengen.
Sí.
Que ni maleta, ni trolla, ni rodetes, ni res. Com si vinguessin de jugar a futbol sala amb els amics del barri, saps? Una bossa de cremallera, tot cau a dintre sense plegar. O sigui, al contrari de la Maricondo, tal com raja. A última hora pensa, ai, m'he deixat el gel de bany. I agafa el d'un litro que té la dutxa, cap a dintre. Allò.
Que se li obre.
Home, no vulguis veure com arriba.
Se li obre, llavors arriba tot...
Amb... Els mitjons, amb mica de sabó.
Que anem a Menorca, aquella cala em sembla que es podia fer snorkel. Té, hi poso els peus de pato. Que poder no hi ha els calçotets, però els peus de pato ja els he posat, també.
Clar, llavors arribes i passa el que passa.
Si no t'hi volgués trobar amb el que hi ha allà dintre. Amb el número 6 és la maleta per si de cas. Per si de cas hi poso un paraigua. Per si de cas agafo...
També el duia.
Veus? Un anoraquet. Que anem, però anem a les Canàries el mes de juliol, eh? Per si de cas agafo passaport, que anem a Eivissa, que no cal. Per si de cas agafo tirites. Per si de cas m'emporto un cosidoret d'aquests de viatge. Però aneu-vos amb... Sí, vés-te'n fotent-ho. Sempre hi ha un botonet que cau, una cosa que s'ha de cosir, i llavors tothom content, veus? Perquè aquella porta allò del per si de cas.
Que l'agafes tu, no? No,
el cosidret, no. Oh. Però, bueno...
O sigui, tu ets bastant de la per si de cas.
Per si de cas, jo vaig posar...
Agafem-ho,
sí. Aquesta maleta podria ser que l'aeroport fos envasada al buit, allò, embolicada...
Per si de cas ens la fan malbé.
Per què? Per si de cas ens la fan... On hi posen alguna cosa, eh? Que hem vist moltes pel·lícules.
Que no serveix de res, no? Això de plastificar. Te l'obren igual, no? Si volen.
Jo crec que sí. No està més fet d'aquestes maletes que a vegades no tancaven bé i s'obrien. Jo entenc que la gent ho fa per això. No,
home, no. Jo les he embolicat quan faig viatges molt llargs.
Ah, sí?
Sí.
Com... I amb quina intenció? O sigui, o per què?
Que els 8 parells de sabates arribin.
Sí, exacte, perquè no hi hagi... Com que... tracten les maletes d'aquella manera.
Sí,
que quan les veus... I penses, home, és una maleta nova, deixa'm-la folrar una mica.
Amb el número 5 tenim la maleta austera. Aquí tenim un propietari despreocupat, eh? Jo, com Antonio Machado, vaig ligero d'equipaje. Que aneu al mateix lloc els mateixos dies. Una fira de feina, posem per cas, eh? 5 dies a Frankfurt a l'hivern. Tu portes un maletot i ell porta una trista motxilla d'aquelles de nanses de corda. Que dius, que t'has deixat l'equipatge? No, porto aquí una muda, saps? Trista samarreta de recanvi. Total, allà a l'hotel tenen de tot, no? Ja hi ha de tot. I si no, si em falta alguna cosa ja m'ho compraria. Que dius, va amb això, no? Que podria ser, a veure... Joaquim, ara aquí et miro una mica en tu. Podria ser la maleta reporter, que no vull recordar-te, que sí. Tu vas anar a cobrir la guerra d'Ucraïna.
Sense calçotets.
Sense calçotets. Sí. Maleta petita. Però això també és excepcional. Jo, en situacions normals, no sóc de tan austera, eh? Però te n'adones quan ets auster que ho podria ser moltes més vegades de les que ho eren.
O sigui, a Menorca, perdona la pregunta, vas anar amb calçotets.
Sí.
Normalment, que no reproduís l'efecte Kif, diguem.
El contrast d'aquesta maleta tan austera seria la maleta Doraemon, que és aquell la butxaca màgica de Doraemon, els que hi porten de tot, seria l'altra cara de la moneda. Amb el número 4, la maleta cookie o maleta tonejada. Tu estàs a l'aeroport, aquella cinta d'arribada de maletes d'un vol que totes són iguals, grises...
Mira, blau... la meva... No.
S'hi sembla molt.
Tampoc ho és.
És blava, no? La nostra és blava. Aquest blau més fosc, blau més marró. Fins que surten les maletes cookies, de color rosa, fúcsia, blair fluorescent, amb uns adhesius, cintetes, llaços, uns distintius per poder-les veure ràpidament. Tu veuràs el propietari, que normalment és propietària, cookie també. Si maleta cookie, propietària cookie. Mira la Maria perquè té pinta de té maleta.
De quin color ha de ser una maleta?
Quin color eren les set maletes d'anar a la Pobla?
La meva, la grossa és turquesa, la petita és com lilosa.
Veus?
Cookie. Sí.
Colors,
llavors, Joaquim, una cosa. Tu, quan, per exemple, ara quan sí. vais a Malta, sí. facturaràs o no?
Crec que un no. Crec que la porto una maleta de 10 quilos i una bossa.
Anem a suposar sí. que facturessis. Sí.
No facturaré, però suposem-ho.
Anem a suposar. Tu poses Joaquim, Luna...
L'adreça...
O sigui, poses el nom, l'adreça...
Poso el nom, tot això. El nom i el telèfon.
Nom i telèfon.
L'adreça no, crec que no cal. Perquè suposo que és per si te la perden, per tant, amb el telèfon, el prefix del país, el mòbil i ja està.
I això ho feu tots, eh? Si continueu fent...
O sigui... Jo això ja no ho tinc, jo això no ho faig, mira.
Abans sí que ho feia. Abans fins i tot hi havia...
Sí, sí, clar.
Targetes de pell. Sí,
exacte. Sí, sí.
Però llavors si et perden la maleta, què?
Et perden
per les sabates.
També, no?
Clar, però tenen l'etiqueta, no? És a dir, aquella maleta la tenen registrada i saben de qui és, no?
Clar.
No, però jo crec que no està... Que
no ara m'ho he parat a tornar a posar.
Una mica de prudència ja està bé. Val més que ho tinguin dos cops, val més posar-los-hi fàcil.
Amb el número 3 tenim la maleta Eivissa. Hi ha 15 biquinis, 15 shorts, 4 ulleres de sol ben estremades, sandàlies, xancletes i alguna cosa blanca, perquè com els casaments la nòvia ha de portar una cosa blava, a Eivissa has d'anar vestit amb alguna roba blanca. Aquesta maleta eivissenca va acompanyada d'un propietari o propietària amb cabàs, barret de palla, amb moltes polseres a peus i braços
sí, sí.
i unes manicures creatives.
Tot és imprescindible. Sí,
és
sí.
com les maletes cookies van...
Perquè el barret no el pots posar dins de la maleta.
No, s'aixafa.
Hi ha una opció, si el barret... Ara estan molt de moda aquests barrets que són com més plans, que no tenen tanta forma, no és un panamà, diguem, que té forma, sinó que és de palla, però que és més pla. Llavors el que faig jo és poso el barret, diguem, a la maleta... i li poso mitjons dintre, samarretes...
Fa un maricondo, llavors.
I vaig fent... Has de menjar...
I pel voltant vaig posant les sabates. Sí. Hòstia. És un Tetris.
Total. Amb el número 2 tenim la maleta Kilian Jornet Amateur. Si han unes motxilles, unes motxillarres, d'on surten pals diversos, que no se sap per què serveixen. Hi han sacs de dormir, cantimplores que pengen a banda i banda. Els propietaris van equipats amb mitjons molt gruixuts i botes de caminar, que tot fan un efecte, no? Total, que és una maleta nova del Decathlon que encara se't veu allà, que xula, de penjar. Penseu que aquesta gent poden coincidir en el mateix espai aeri, diguem, bueno, a preaeri, amb els que van amb caftan i xancletes cap a Menorca, saps? Vull dir, Eivissa. O sigui, d'uns van amb uns mitjons allà de dos dits de grossària i uns sacs i uns pals per pujar en algun lloc.
O xancletes o catiusques.
O xancletes o catiusques. O tot, o sigui, de cas, Maria, eh?
Sí, exacte.
A veure, ens queda la número 1, va.
Amb el número 1 tenim la maleta vintage o la maleta d'en Ramon. O sigui, és la maleta heteropatriarcal total i que està en franc retrocés, però que encara existeix. És una maleta de parella d'edat jubilada. L'home va comprar el diari en Ramon i el quiosc diu, sí, marxem la setmana que ve, anem 4 dies a Venècia. I què, ja teniu la maleta a punt? La maleta? Ramon no sap ni on té la maleta. On té la maleta, Ramon? Ah, la tenim enfilada allà dalt de l'armari, la tenim a sota el diari. Parta't. Passa d'aquí, Ramon, que ja la faig jo, que no trobaries aigua a mar, tu. Posis, acabo de planxar aquests pantalons i ara ja has posat el necessari a sobre i ja estan arrugats. Parta't. Això sí, eh? En Ramon, quan arriba a Venècia...
Jo, com a fill d'un Ramon...
Dones fe?
Sí, dono fe, que a més la meva mare una setmana abans ja tenia una habitació, que era l'habitació per fer la maleta. Clar. Que ja anava deixant les coses en un llit on hi dormia la iaia, quan venia la iaia, diguem, però ja anava deixant tot allà.
I el teu pare, Ramon, no sabia ni on era la maleta, ni que hi havia... No, tot això, no es podia saber.
Era això, això era així.
Ara sí, quan arribava...
Que era exemplar, això? No, però era així.
Era així. Quan arriba al lloc a Venècia, que per art de màgia apareix el jerseiet, les pastilles contra el colesterol...
Sí,
tot, eh? Tot,
però, pobre... O sigui, llavors encara...
Ah, sí?
Potser la meva mare es havia de sentir... No m'has agafat allò?
Home, que volia aquell polo blau, home.
Bé, un minut i un quart de nou. Gràcies, Joaquim Luna.
Un plaer, ja com
avui,
sempre.
Dijous,
sí, clar, sí, absolutament. Claudi és igual.
Quina pregunta, quina pregunta. Gràcies, Joaquim Luna. Deia gràcies, Esther Pujol. Un petó per la Carol. La setmana que ve, més Luna, més Dones 10. Tornem d'aquí un moment.
RAC 1.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Gaudeix d'un dia diferent. La millor opció per a tota la família és Marineland, el delfinari i parc aquàtic amb exhibicions de dofins i lleons marins.
Aprofita l'oferta d'aquest dissabte i diumenge 8 i 9 de juliol i compra l'entrada d'adult a preu de nen. Introdueix el codi promocional Estiu 23 al web marineland.es.
Marineland a Palafolls. Una experiència única molt a prop teu.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé no em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresi i amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresi.
Vols viure i beure cervesa artesana?
Vine a la Martobier Fest, a la quarta edició de la Fira de Cervesa Artesana de Martorelles, aquest dissabte 8 de juliol de 4 de la tarda a 2 de la matinada, al pati de la Masia de Carrencà.
Un lloc fantàstic on trobaràs 8 cervesers artesans amb 20 tipus de cerveses diferents, espai amb 4 food trucks, actuacions de màgia i música en directe.
Més informació a martorelles.cat/beerfest.
A Nespresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Intel·ligència artificial. Qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
Del 12 al 23 de juliol, el ballet de Kiev torna al Teatre Tívoli amb Llac dels Cignes. Vine i gaudeix d'un espectacle solidari. Destinem 2 euros de la teva entrada a ajudar els refugiats de la guerra d'Ucraïna, en col·laboració amb la Creu Roja. No et perdis aquest clàssic, el Llac dels Cignes al Teatre Tívoli. Aconsegueix la teva entrada a balenaenviu.com.
La Masia La Mer, de Cabrera de Mar, presenta tots els divendres el Festival Eden Garden, amb els millors tributs en versió música clàssica a l'aire lliure. Entra al web lamerbsn.com i aconsegueix la teva entrada a més d'un sopar estil còctel. Aquest divendres 7 de juliol, a Masia La Mer, tribut a Coldplay. Més info a lamerbsn.com.
Islàndia, amb Albert Om.
Marc Ferragut, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ho rematarem amb el programa material de l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, ja ho sabeu, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que hi podeu entrar vosaltres. El Marc ja fa dies que s'hi va capbussant i va trobant autèntiques perles.
M'hi he abonat, pràcticament. Mira, començo per un gran nom de la ràdio que ha fet marca de les seves presentacions d'un programa esportiu també històric.
Hola, hola! Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER.
Pepe Domingo Castaño, una d'aquelles mítiques introduccions al carrusel deportivo de la SER, que després ha reproduït a Tiempo de Juego a la COPE. En aquest registre l'hem sentit mil vegades, ens encanta, però el que he trobat a l'arxiu és Pepe Domingo Castaño anunciant una cançó, any 1975, Los 40 Principales.
Camarero, un vino.
Para amar no hace falta el vino.
José Vélez. Una copa de más.
El amor cuando está vacío no lo llena una copa de más.
Una copa de más, José Vélez. He aquí un éxito.
Clar, però és que Pepe Domingo Castaño té discos publicats.
Clar, o sigui,
té un passat com a cantant i sobretot com a presentador. Jo el recordo, diguem, de tenir 8 o 10 anys i de fer 300 milions, 1.000 programes mítics en aquell moment a Televisió Espanyola.
No, és fascinant també això, pel més dels de la meva generació, no, que ja l'hem sentit més en el terreny esportiu, descobrir aquesta part vinculada al món musical i demostrar que et podria anunciar una pedra i li compraries, a Pepe Domingo Castaño.
80 anys, Pepe Domingo Castaño, tu.
I encara allò a peu del canó. Esports, motor. Sabreu que a Catalunya hi ha un circuit de primer nivell, com és el de Montmeló. Us sonarà que antigament n'hi havia un a Montjuïc. El que no sé si sabíeu és que a Pedralbes també n'hi havia un. Als anys 50 s'hi van córrer un parell de grans premis de Fórmula 1 i competicions menors, com el Gran Premi Penyarrín. M'ha agradat molt el nom del Gran Premi, que el 1954 comptava amb la presència del pilot Luigi Villoresi. Es veu que era una estrella de l'automobilisme en aquell moment, i el periodista de Ràdio Barcelona, Enrique Fernández, es troba a peu de pista per entrevistar-lo. Una conversa que es veu interrompuda abruptament.
Y estamos, señoras y señores oyentes de Radio Barcelona, en el circuito de Pedralbes, este maravilloso circuito donde esta tarde se están realizando las primeras sesiones de entrenamiento. Hemos podido presenciar hace unos momentos este entrenamiento de los coches Sport, que han alcanzado velocidades estupendas, como promedios de 140 kilómetros por hora. Y ahora van a comenzar los entrenamientos de los coches de carreras, de esos bólidos, y tenemos la satisfacción de tener junto a nosotros al gran corredor Luigi Villoresi, ese gran amigo de España que tantas veces ha corrido aquí, y a quien tanto se quiere por nuestro público motorista. Vamos a ver si Luigi Villoresi quiere decirnos para los oyentes de Radio Barcelona sus impresiones sobre esta nueva carrera en España.
Yo creo que este año a Barcelona se va a hacer la carrera la más interesante del año, porque por la primera vez se encuentran todos los coches que son construidos en Europa. Los alemanos Mercedes, los italianos Ferrari, Maserati y la Comisión Última. El Asia, que es el último que se va a ver.
És que en tot de motors m'ha recordat una paròdia que fa el Moji a la Sotana, una secció que es diu Motor de Fons, on hi ha dos periodistes, no?, que tenen converses absurdes. Per què passa això? no s'escolten entre si del soroll de motors.
És boníssim, aquest tall.
És sensacional. No, no, és fantàstic comprovar que això, que ja passava l'època, no?, de no poder entrevistar perquè tenies tots els motors darrere. I després, una altra entrevista prèvia. També tornem al gènere musical, eh? Any 67, els Bravos participen al Festival de San Remo. Salvador Escamilla, gran nom de la ràdio de l'època, és allà per parlar amb els protagonistes. Té a Pablo Sanllehy i vol que li expliqui coses de com van vestits, però diguem-ne que l'entrevista no va com tenia en ment.
Y a los Bravos se les augura por la noche de hoy un gran triunfo con la canción de Marino Marini, Une come noi, uno como nosotros. Y es precisamente eso, uno como nosotros, el que está aquí frente al micrófono. Lo acercamos para comentar acerca del festival. Son los primeros españoles que llegan al cabo de 17 años a tomar parte activa en San Remo. Aquí está, es Olay de Gracia. Queremos preguntarte si es también noticia el hecho de que hoy estrenáis nueva indumentaria. Eva Sabatini, la famosa modista de Milán, ha confeccionado unos trajes y camisa de oro para los Bravos, para esta noche. Dinos, ¿cómo serán estos vestidos?
Pues bastante pesados.
¿Sí? Uy, ¿por qué? Mucho. Porque creo que están ribeteados de oro y hay oro auténtico traído de no sé qué país.
¿De dónde está traído el oro?
Pues ¿de dónde está traído el oro, por favor? ¿De dónde está traído el oro de los vestidos?
Hoy, de Checoslovaquia.
Exactamente, de Checoslovaquia.
Clarament, Salvador Escamilla tenia més informació que els propis Bravos, i fa allò, no?, que de vegades els periodistes intentem, no?, centrar la pregunta, però no hi havia manera. I per cert que el gran triomfó no es va produir, que aquesta cançó va quedar eliminada allò a la primera ronda.
Els vestits van lluir, no?
Vull dir, els vestits van lluir, ja està, amb aquest oro de Txecoslovàquia. Acabem amb jingles que sempre fan festa, eh? Casper Street, allò, programa musical, Ràdio Barcelona, Charlie Diego. Van demanar a Mecano que fessin una adaptació d'Hoy no me puedo levantar dedicada al programa, i el resultat és bastant delirant. Hoy no me puedo levantar. La marcha de Charlie me hizo trasnochar toda la noche en Casper Street, bebiendo, fumando y sin parar de reír. Noche de Charlie en Casper Street,
Charlie de noche en Casper Street,
Casper
de noche en Charlie Street,
Charlie de Casper Noche Street.
Fantàstic.
No?
O sigui, sí, però vaja.
Comença molt bé, no? I no me puc levantar, d'acord, aquesta és la cançó, i després allò anar jugant.
Però Mecano, no? Que et faci aquest... vaja, trobo boníssim.
Podries demanar-li.
O sigui, que Mecano... Mecano. Potser sí. No, Mecano no. Però vull dir que a l'època, home, tenia valor que li fessin aquest jingle al Charlie Diego.
Boníssim, boníssim. Acabo, res, allò amb un altre jingle. Això ja és inframón, eh? Ràdio Bronca és una emissora autogestionada
ja
a Barcelona.
Ja t'ho dic, que no hi vagis a l'inframón.
No, però és que aquest programa... Un programa es diu Fuck the Bastards, que es fotin els bastards, seria, i res de grans edicions musicals.
Gràcies,
eh?
La traducció.
La cosa, sí, per si de cas no quedava clar. No us espereu una gran edició musical, eh? Sona així. Al final, per marcar la M, és el més punk que he sentit en molts anys.
Està bé, això, perquè, clar, cadascú, al final, la mirada de cadascú és diferent. Perquè jo m'imagino, entrant a l'arxiu sonor aquest de la Universitat Autònoma, anar a parar amb això i dir, no, aquest tall no el selecciono. Però la mirada del Marc diu, no, escolta, aquest tall sí el
selecciono. Això és mel, escolta.
Aquest tall el selecciono. Aquesta és la gràcia. Ho deixem aquí, demà tornem a les 7. Que vagi bé, bona nit. 87, puta 7.
Aquest estiu és probable que contracteu serveis relacionats amb les vacances i els viatges. Per fer-ho amb seguretat, cal que conegueu els vostres drets com consumidors i consumidores, així com la manera d'exercir-los davant de qualsevol incidència.
L'Agència Catalana del Consum ofereix informació i assessorament i mecanismes gratuïts per ajudar a resoldre els conflictes que puguin sorgir.
Per a més informació, visiteu el web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts, el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda, gelats com ningú més els fa.
Descobreix la Catalunya del 1871-72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon. Fins al 3 de setembre al centre KBR Fundació Mapfre. A tocar de la Torre Mapfre.
En Leroy Merlin estamos de aniversario y lo celebramos con ofertas de hasta el 25% para que puedas reformar el baño, instalar toldos, pintar la fachada o hacer tu casa más segura. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 25 de julio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vine al Vijars Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijars Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
RAC 1. Tots som 1.